Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Tenir animals de companyia reporta moltes satisfaccions, però també comporta haver de complir unes obligacions. Una de les més evidents és recollir les defecacions que facin els nostres animals a la via pública i també netejar-ne els orins. Per facilitar-ho, cada vegada van guanyant terreny les campanyes que regalen ampolles per poder diluir aquests orins. Una d'aquestes campanyes comença just avui a Olèrdola. Per conèixer com funciona, tornem de nou a Canal 20, on el Raimon de Cara conversa amb la tècnica de Medi Ambient, la Cristina Vedell. Bon dia de nou, Raimon.
Efectivament, ens centrem avui a parlar d'iniciatives que promou, en aquest cas, un municipi, l'Ajuntament d'Olèrdola, per mirar d'introduir entre la població d'Olèrdola conductes, reforçar conductes cíviques. Conversem amb la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Cristina Vedella, que saludem. Què tal? Molt bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia.
De fet, per parlar especialment, no només d'això, però sobretot l'actualitat ens crida, perquè avui mateix comença una campanya de foment del civisme als propietaris, entre els propietaris dels gossos, perquè puguin netejar, llançar aigua als orins dels seus animals.
Sí, exacte. Avui, dilluns 12 de febrer, comença aquesta campanya. Nosaltres l'hem... va acompanyada sota el lema de que no em segueixin el rastre, i és precisament per això, perquè els propietaris dels gossos dilueixin l'orí un cop el gos estigui a la via pública i faci les seves necessitats. Aquesta campanya sorgeix una mica a continuació de la campanya de civisme que vam fer aquests últims mesos, que també incluïa bona part del tríptic de la campanya les obligacions que tenen els propietaris que tenen animals domèstics. Aquella campanya centrava més en el tema de les defecacions, en el tema de que han d'anar lligats, en el tema que han d'estar inscrits al registre censal, i ara fem una altra campanya també d'acompanyament, diguéssim, i aquesta és enfocada bàsicament a la dilució dels orins. L'Ajuntament ha comprat 300 unitats d'aquestes ampolles i els propietaris dels gossos poden venir a recollir aquestes ampolles gratuïtament a l'Ajuntament d'Olèrdola en el seu horari d'atenció al públic, que és de dilluns a divendres de 8 a 2. Requisits per adquirir aquesta ampolla. Un dels requisits bàsics és que els gossos han d'estar inscrits al registre censal de l'Ajuntament. N'hi ha molts, actualment tenim uns 1.200 gossos i gats i alguna fura registrats.
En un municipi de 4.000 habitants.
Sí, exacte, però sí que és veritat que hi ha gent que no els ha donat de baixa, quan moren s'han de donar de baixa, i aquesta campanya també et servirà una mica per posar el dia tant amb la gent, si ve a donar de baixa, que des d'aquí també faig una crida, i la gent que potser ja el té donat d'alta, o gent que no té donat d'alta i que ve per adquirir aquesta ampolla. Com comentava, els propietaris dels animals tenen unes obligacions, i per tal d'estar donat d'alta del registre censal, que és un requisit indispensable per adquirir aquesta ampolla, el gos ha d'estar xipat, val? Perquè és obligació tant tenir-lo xipat com tenir-lo donat d'alta al registre censal de l'Ajuntament on aquest gos resideix.
Amb el seu xip d'identificació.
Exacte. Llavors, poden venir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, se li donarà aquesta ampolla i demanem, bàsicament, dades com nom i cognom de la persona propietària de l'animal, llavors la raça i el nom del gos, i sobretot si tenen aquest registre, no? Perquè nosaltres quan registrem els gossos donem una cartolina identificativa, llavors si la tenen, i si no ho buscarem, perquè tenim un programa que és el registre censal i totes les noies de l'OAC ja saben buscar-ho, per tant buscarem el nom i el xip d'aquest animal. Llavors, hem adquirit aquestes 300 ampolles, la campanya comença avui, bàsicament perquè fem aquesta campanya. Arrel de també algunes queixes, però sí que nosaltres des de la Regidoria de Sanitat, de Salut Pública, hem notat que aquests orins, si no es dilueixen, fan malbé on el gos. fa l'Uri, doncs fa malbé cartells, façanes, mobiliari...
Són corrosius.
Exacte, són corrosius. Per tant, sí que és veritat que hi ha part de la població que potser ja té alguna ampolla i la fa servir, però nosaltres hem volgut engegar aquesta campanya doncs, una mica també en positiu. És a dir, pensem que aquesta campanya va enfocada als propietaris dels gossos, que, com bé reitero, tenen unes obligacions, però, a més, és una campanya en positiu que pensem que aquest propietari doncs, ens ajuda també a tenir un municipi més net i que entre tots els veïns del municipi doncs, el que volem doncs, és sortir, veure un municipi més net i, per tant, sí que és una campanya que l'hem pensada en positiu. D'aquesta manera, el propietari, quan després de que el gos hagi fet les seves miccions, els seus urins, doncs, ruixa amb l'aigua, que també recomanem que hi posin doncs, unes gotetes de vinagre perquè amb aigua sola doncs, potser encara queda una mica l'olor, i ruixi amb aquesta aigua sobre dels orins i així doncs d'aquesta manera neutralitzem doncs aquesta olor dels orins.
Les ampolles cal anar-les a buscar gratuïtament a la seu de l'Ajuntament d'Olèrdola, a l'edifici consistorial a Sant Miquel.
Exacte, sí. Nosaltres, de moment, ens hem centrat en aquest punt de difusió, d'entrega d'aquestes ampolles, i llavors és a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de dilluns a divendres de 8 a 2. Si per qualsevol cosa doncs, podem fer-ho... podem fer que aquestes ampolles es distribueixin a altres punts, ho estudiarem, però de moment la seu és l'Ajuntament.
Entenem que si ara es posa incidència en aquesta campanya de netejar els orins és perquè s'han detectat aquestes problemàtiques, s'han rebut comentades moltes queixes de veïns i veïnes. No sé si es poden situar, localitzar on hi ha més queixes o des de quan.
A veure, nosaltres tenim moltes queixes de defecacions, d'excrements. Sí que hem rebut doncs, aquestes queixes d'orins, però la majoria són defecacions. Però nosaltres, des de la regidoria, nosaltres hem posat eines als propietaris dels gossos, és a dir, tenim uns pipicans, però al costat dels pipicans o altres punts del municipi hi ha unes papereres on sempre hi ha bosses i els propietaris d'aquests animals poden anar allà a recollir les bosses també gratuïtament que disposa l'Ajuntament i quan el gos es faci les seves defecacions, recollir-ho amb la bossa i posar-ho a les papereres que tenim també disposades. Tenim queixes d'excrements i tenim alguna queixa d'urí. Llavors, amb aquesta campanya de civisme que es va fer anteriorment i aquesta centrada en els orins, que també volem reiterar altra vegada doncs, l'obligació dels propietaris dels gossos que han de recollir els seus excrements i diluir els seus orins, doncs... creiem que es poden solucionar moltes situacions que avui en dia, malauradament, encara hi ha incivisme. És a dir, sí que també sabem que hi ha molta gent que té gossos i que va amb la seva ampolla o va i recull els excrements, però malauradament, i sempre ens quedem amb aquella part de població que no ho fa bé i que, per tant, hem de conscienciar, hem d'educar, hem de donar-los eines que els hi donem, perquè doncs, compleixin les seves obligacions dels seus animals de companyia.
Segurament si fa uns anys, 10, 15, 20, tirem enrere, ens haguéssim preguntat si molta gent recull els excrements dels seus animals, diríem que era testimonial i cada cop ha guanyat més terreny. Suposo que aquest és el camí que encara queda per recórrer en el cas de la neteja dels orins, igual que s'ha fet amb la recollida, que ha avançat, que s'ha estès entre la població, entre els propietaris de gossos, la recollida dels excrements. Ara cal incidir en aquesta pedagogia que també cal netejar els orins.
Sí, exacte. Nosaltres també, sempre doncs fas consultes a altres municipis i a part, ja et dic, de la dels excrements, doncs hi ha ara molts municipis que aposten per la dilució dels orins i és que en realitat és un problema. Com he comentat, doncs aquests orins són corrosius, fan mala olor, és a dir, que a més de fer malbé el mobiliari urbà, la senyalització, els fanals i la vegetació en si, a més fa mala olor. Llavors, cada vegada més... Com he dit, doncs hem de fer des de l'Ajuntament i des de la regidoria, hem de fer campanyes per bueno, per donar a conèixer aquelles inquietuds que ens arriben, perquè al final estem al servei dels ciutadans, i donar eines perquè aquestes actituds incíviques puguin ser corregides. Llavors, creiem que aquesta campanya és important, és pensada en positiu i esperem, i des d'aquí faig la crida, que la gent que tingui gossos, animals de companyia, doncs vingui a buscar aquestes ampolles, que al final és això, doncs és, tu tens un animal, tens unes responsabilitats sobre ell, ell no ho pot fer, no ho pot fer, ha de ser el propietari, per tant, doncs que recullin els excrements i que dilueixin amb aigua els orins.
Aquesta és la recomanació, omplir l'ampolla amb aigua, unes gotes de vinagre i llançar-lo de manera immediata quan hagi fet el pipí al gos.
Exacte.
I arriba aquesta campanya en un context de sequera.
Sí, a més...
Que és més complicat reforçar la neteja viària.
Exacte, a més és això, no? Estem en emergència, els nostres serveis utilitzen aigües regenerades o freàtiques, però sí que és veritat que no podem fer servir l'aigua que necessitaríem o que ens agradaria per tal de que aquests, bueno, de que aquests orins doncs, estiguessin al més... Bueno, que no es notessin, no, diguéssim. Llavors, no podem utilitzar l'aigua que ens agradaria, l'hem de racionalitzar i, per tant, doncs, és demanar a la població que ens ajudi una mica i participi en que el seu municipi doncs, estigui més net. I, per tant, des d'aquí doncs, torno a fer la crida perquè la gent ens ajudi, perquè al final tothom vol un municipi net. I llavors, hem d'actuar contra els incívics, però a la vegada que ens ajudin també una mica a fer un municipi molt més net.
La campanya de lliurament, aquest regal que fa l'Ajuntament d'aquestes ampolles, comença aquest dilluns, dia 12, i acaba quan s'esgotin les existències, aquestes 300 unitats.
Exacte. Nosaltres, en principi, hem fet una tirada de 300 unitats perquè també volem valorar com va la campanya. És a dir, si moríssim d'èxit, que tant de bo, ens plantejaríem fer una segona tirada. Vam fer aquestes unitats, bàsicament, per saber com anirà la campanya. Si aquestes ampolles s'esgoten en un mes, doncs potser o segurament faríem una segona tanda d'aquestes ampolles.
Situes abans que una mica és la continuació d'aquesta campanya, amb aquest accent cívic d'una que fa uns mesos va desplegar l'Ajuntament d'Olèrdola reclamant també comportaments cívics, entre d'altres aspectes, en la tinença responsable dels animals. Suposo que els efectes són no immediats, sinó de llarg o mitjà termini, però ho està notant? L'Ajuntament nota la incidència d'aquestes campanyes, perquè estem parlant de distribuir porta per porta la bústia de tots els habitatges del municipi, un material molt explicatiu i també molt gràfic. Això té resultats?
A veure, com bé dius, són resultats a mig i llarg termini i al final el que nosaltres notem, bàsicament, és que hi ha gran part de la població que participa i hi ha gran part de la població que és cívica, però sempre no ens quedem amb aquell gruix de població que no ho fa, bàsicament, doncs encara no entenem per què, perquè són pràctiques que són molt fàcils d'aconseguir. Llavors, nosaltres vam fer la difusió porta a porta d'aquest tríptic. Els vigilants municipals, quan veuen actituds incíviques, també doncs, fan el recordatori amb el tríptic donat en mà a la persona. I jo crec que, mica en mica, també aquells ciutadans incívics han de passar a l'altra banda. I amb aquestes accions que promovem des de l'Ajuntament d'Olèrdola és el que volem. És a dir, hi ha gent que ho fa i ho fa molt bé i ho ha de continuar fent molt bé, hi ha gent que no ho fa tan bé i que s'ha de passar a l'altre bàndol perquè és que no li queda més. A més, ja estem estudiant altres mesures.
No sé si aquestes altres mesures s'han d'incorporar a l'articulat de la nova ordenança de civisme que està estudiant l'Ajuntament d'Olèrdola. Per quan?
Exacte. Nosaltres tenim una ordenança de civisme antiga i, evidentment, doncs, les ordenances i reglaments municipals han d'estar vius i s'han d'adequar a les normatives que tenim actualment. L'ordenança de civisme nosaltres ens la plantegem a curt-mitjà termini. Ens agradaria que estigués redactada en els propers mesos. I, al final, l'Ajuntament no vol recaptar diners. No és la nostra primera opció, Però sí que és cert doncs, que hi aniran articulats, doncs, que, tal com diu el títol de l'ordenança, és una ordenança de civisme i, per tant, la gent ha de ser cívica en moltes coses i ha de ser cívica amb, com a propietari d'animal, ha de ser cívica amb les seves obligacions. Ha de recollir els excrements i ha de diluir. De moment això no es contempla, però sí que nosaltres ho volem introduir perquè aquella persona, aquell propietari que se l'adverteixi i se l'hagi de reiterar l'advertiment, no descartem al final doncs, que se li pugui imposar una sanció, perquè si advertint, readvertint, informant, fent campanyes, encara hi ha un gruix de la població que no respon, al final el que volem és un municipi net, els propietaris tenen unes obligacions sobre l'animal perquè l'animal això no ho pot fer, per tant, a mig termini, quan tinguem l'ordenança, també estudiarem fins a quin punt avisem, informem, reiterem i fins a quin punt, si un ciutadà realment doncs, no, potser l'haurem de sancionar.
I aquest recorregut d'aprovació de l'ordenança, aquesta modificació i actualització de l'ordenança de civisme a Olèrdola, estaria condicionat per la nova llei de tinença responsable d'animals?
Clar, nosaltres tenim l'ordenança de civisme i convivència ciutadana i tenim l'ordenança de tinença d'animals. El que ens passa i el que ens estem trobant amb la nova llei d'animals és que sí que hi ha articles que ja podem implantar i ja són d'obligat compliment, però n'hi ha d'altres que han de venir regulats per un reglament d'aquesta llei. No?
Que encara no hi és.
Que encara no hi és, que depèn de l'Estat i que no sabem quan serà. Per tant, nosaltres ara sí que volem modificar l'ordenança d'animals, però quan tinguem aquest reglament, per tant, el primer pas és la de civisme, incloure accions cíviques que al final també van relacionades amb els animals de companyia i, evidentment, aquesta ordenança de civisme, després, quan surti el reglament, també anirà en consonància. I quan surti aquest reglament, doncs farem i actualitzarem l'ordenança d'animals, de tinença de responsable d'animals de companyia.
Olèrdola és un municipi extens, més de 30 quilòmetres quadrats de superfície, per tant, molts quilòmetres que estan doncs, en camins, camp, més enllà doncs, dels nuclis urbanitzats. I hem de subratllar doncs, que aquestes obligacions de tinença responsable dels animals estan a tot arreu del municipi.
Sí, exacte.
Quan vas a un camí a passejar el gos, també cal recollir els excrements.
Exacte. La gent no? passeja pels nuclis urbans o els carrers de les urbanitzacions i doncs mira, ai, perquè doncs, hi passeja gent i ningú vol ser assenyalat com aquell qui no recull o com aquell qui fa una actitud incívica, però això sembla que s'oblidi, no? Un cop arribis a un territori més periurbà, diguéssim. Evidentment que s'han de recollir els excrements, perquè hi ha molta gent que passeja pels camins, hi ha molta gent que va passejar a la finca de la Muntanyeta, hi ha molts infants que van a celebrar doncs, castanyades, sortides a les escoles, el cap de setmana amb la seva família, i el que volem, al final, és un municipi net, però en global, no únicament als carrers on hi ha voreres, on hi passeja la gent, sinó nosaltres, malauradament, amb l'empresa de neteja viària, ens trobem que hi ha molts camins periurbans que estan enllaçats en els nuclis urbans i urbanitzacions que estan plens d'excrements. Per què? Per què, no? Perquè tu ets cívic, perquè vols una vorera neta però no vols un camí net? No. Els excrements s'han de recollir sempre. I nosaltres, doncs això, com deia, tenim papereres, tenim pipicans, tenim llocs on es poden anar a buscar les bosses en aquests dispensadors. Per tant, és que són actituds cíviques. Actituds cíviques n'hi ha moltes, però amb tinença responsable d'animals són aquestes. Recollir els excrements al global del municipi, a tot arreu.
Abans comentaves que un dels requisits per poder obtenir aquesta ampolla que regala des de l'Ajuntament d'Olèrdola és tenir l'animal censat. És real aquest cens de més de 1.000 animals que comentaves doncs, que disposa actualment l'Ajuntament d'Olèrdola? Hi ha molt animal que no està censat?
Hi ha molt animal que no està censat perquè, des de la meva opinió personal, no té xip, o potser per desconeixement, hi ha propietaris potser que desconeixen que aquests animals han d'estar censats en un registre censal, i també aquests 1.200 animals que tenim censats, també veiem que hi ha animals molt grans i llavors doncs, el propietari, doncs, per desconeixement també, igualment,
no ha donat de baixa
l'animal. Sí que és veritat que que es van veient, tant inscripcions com baixes i defuncions. Sí que és cert que aquí també tenen important un paper els guàrdies municipals, els agents, perquè quan poden donar el tríptic o veuen alguna actitud incívica o es troben en algun animal, sí que evidentment fan aquest feedback amb el propietari i recorden també les obligacions que tenen. I nosaltres tenim degoteig d'altes i baixes, també s'ha de dir que tenim molta gent responsable amb els seus animals. Una mascota no implica moltes obligacions i moltes responsabilitats. I per sort tenim a molta gent que les mascotes se les estimen moltíssim com si fossin fills. I hi ha gent que per desconeixement, hi ha, suposo, un petit gruix de la població perquè no està xip, perquè també esperen les campanyes, perquè és un cos. Llavors, d'aquesta manera potser també veiem, i des d'aquí també faig la crida, d'això, que s'han de donar de baixa els animals quan ja malauradament no hi siguin, i s'han de donar d'alta tots aquests animals en què resideixin al municipi, i és un requisit indispensable tenir el gos censat. Farem una valoració de la campanya també de veure quants gossos censats arriben per poder obtenir aquesta ampolla i que des d'aquí fem una crida a tot propietari de gos que vingui i assumi aquesta campanya.
Propietaris que ja poden anar des d'avui mateix fins a esgotar-se aquestes 300 ampolles que regala l'Ajuntament d'Olèrdola a les persones propietàries de gossos per diluir els orins dels seus animals al carrer. Una campanya, insistim, que comença avui mateix. Cristina, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Cristina Badell, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, i que vagi molt bé aquesta campanya.
Moltes gràcies a tu. Bon dia.
Fins la propera.
Penedès en xarxa.
Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó.
Amb els Gypsy Kings i aquest volare tan animat i tan vitalista, ens plantarem a 11:15, segona cita d'aquest matí de dilluns, amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de la Bisbal demana joc net davant el projecte industrial de les Planes del Vent. L'equip de govern de la Bisbal del Penedès ha convocat els regidors de tots els grups municipals i els representants de la plataforma No a la Mat a una reunió informativa que tindrà lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Ajuntament sobre el projecte industrial de les Planes del Vent. En aquesta trobada, des del consistori afirmen que posaran sobre la taula els estudis i els documents sobre l'impacte que tindrà el projecte. Des de l'equip de govern han demanat joc net a totes les parts a l'hora d'avaluar la iniciativa empresarial i han recordat als regidors que el 2017 es va aprovar un codi de conducta i un codi ètic on, entre d'altres, s'estableix que els càrrecs electes no han de difondre falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la mateixa actuació i que han d'actuar amb objectivitat i responsabilitat. En aquest sentit, també han demanat a la plataforma No a la Mat que actuï amb responsabilitat i no difongui informació que no sigui certa. Les Planes del Vent és una proposta de zona industrial que inclou 3,7 hectàrees de serveis, 48 hectàrees de zona empresarial i 18,7 hectàrees de zona verda i equipaments. El propietari majoritari dels terrenys va registrar la proposta el passat mes de novembre i l'equip de govern la va enviar a l'Oficina d'Avaluació Ambiental de la Generalitat perquè dictamini si fa falta projecte ambiental. Prop de 340.000 euros d'inversió de la Diputació aniran a parar a Santa Fe del Penedès. L'alcalde de Santa Fe, Jordi Bosch, el regidor de govern, Miquel Bernet, i el president delegat de l'àrea d'infraestructures i territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, han presentat aquest divendres els diversos projectes que el municipi, amb el suport de la Diputació de Barcelona, impulsarà aquest 2024 en l'àmbit de l'eficiència energètica i la millora de l'abastament d'aigua. Una de les inversions més destacades és la instal·lació d'una caldera de biomassa que oferirà servei al centre cívic, la llar d'infants i l'escola Les Moreres amb un cost d'uns 224.000 euros i que la Diputació finançarà la meitat. També està prevista l'ampliació de la planta fotovoltaica d'autoconsum, un projecte de renovació de la xarxa d'aigua potable del carrer Escoles i també del carrer Anselm Clavé i la reorganització del carrer Ponent i un tram del carrer Escoles entre d'altres. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès aprova una moció en defensa de la pagesia i les seves reivindicacions i per exigir que els tractats de lliure comerç europeus incloguin les clàusules mirall. Aquest dijous passat es va celebrar sessió ordinària de ple al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, una sessió que finalitzava amb el debat d'una moció proposada pel propi govern en suport a les mobilitzacions de la pagesia. Esquerra Republicana va introduir una esmena a la moció per reclamar a Europa, d'on sorgeix la majoria de legislació agrícola, que els tractats de lliure comerç es refacin per no perjudicar, tal com fan ara la pagesia catalana. Tots els grups comarcals van defensar la importància de la pagesia pel Penedès i pel país i van reclamar que s'atenguin les seves reivindicacions. D'altra banda, el ple també va aprovar inicialment el Pla d'Acció Comarcal de l'Alt Penedès 2024-2027. I acabem parlant-vos d'un curs gratuït de teatre per a joves a Sant Martí Sarroca. Tots els dijous fins al 26 de maig tindrà lloc un curs de teatre adreçat a joves d'entre 15 i 18 anys gràcies a un acord entre l'Ajuntament de Sant Martí i el Casal de Vilafranca i la col·laboració del Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya. El curs es farà en horari de 4 a 6 de la tarda a la segona planta de l'antic Ajuntament. Les inscripcions són gratuïtes i cal formalitzar enviant un correu electrònic a vilassa@diva.cat o trucant al telèfon 93 899 11 11 amb l'extensió 5.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Cada vegada costa més mantenir el verd, les nostres plantes i arbres en bon estat, perquè la cosa està complicada a causa de la sequera. Però sort que cada 15 dies tenim el jardiner Tom Vilarrubias, que ens dona un cop de mà. Bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Avui vols començar amb una petita reflexió?
Bé, bueno, a veure...
Arran d'aquesta mica de pluja que hem tingut?
Sí, va ser fantàstic. Saps allò de que d'il·lusió també en sé viver?
Sí.
Pues...
Tant d'esperar-la, sí. I al final, oi?
Bueno, no sé. Això és el que hi ha. És el que hi ha. I llavors, clar, normalment és la conversa que tens tu amb els clients quan vas a treballar, aquesta és la conversa.
O amb la veïna, l'ascensor...
Sí. I llavors jo vaig arribar allò donant-hi voltes, perquè pots donar-hi voltes a les coses, no? Fent de jardiner, tens molta estona tu sol allà treballant per donar-hi voltes. I estava en una casa, precisament d'un senyor bastant cult, i em va començar a parlar d'uns avions que tiraven uns productes que espantaven la pluja, clar. Jo, a la Guerra de les Galàxies, saps? Però, bueno, el senyor s'ho creia. Després va entrar amb el tema de que la Terra era plana. I vaig pensar, bueno, val? Hi ha opinions per tot, tothom té dret a opinar i a dir la seva.
Els chemtrails, no? Es diuen d'aquest rastre que deixen... Els avions,
sí, però
teoria avions... conspiranoica, chemtrails?
Sí, però té a veure amb la pressió de l'aire, el vapor, la temperatura. Vull dir, tinc un familiar que treballa en el món de l'aviació i em va dir que això era, vamos, impossible, que no era això. Però clar, és allò que vas dient...
Posem en quarantena, com tot.
Sí, cuidado, perquè igual d'aquí 10 anys he d'anar...
Et demostren el contrari.
Sí, de fet, el Rajoy va dir que el seu primo de no sé què va dir que allò del canvi climàtic no existia, no?
Esto no era nada.
Exacte, i després
unos ilillos aquells, no sé què.
Sí. Cada vegada amb els anys et tornes més...
Desconfiat.
Sí, i sí. A la vegada més obert a les teories estranyes. Aleshores...
Què has estat rumiant, aviam?
Bé, tot neix a partir de que jo tinc la furgoneta elèctrica i aleshores un senyor, un client, un altre client, perquè és amb la gent que et socialitzo més, jo, diu que què faré que amb la bateria del meu cotxe, no?
Bateria elèctrica.
La bateria elèctrica del meu cotxe, que era altament contaminant. Aleshores, donant-hi voltes, dius, bueno, val, doncs... Si fem un càlcul, no? És una qüestió de fer un càlcul. També vaig anar a una casa de cotxes per un recanvi de la meva furgoneta i allà vaig llegir en un paper que deia que aquell cotxe, per cada quilòmetre que feia, aquell cotxe produïa 150 grams de CO2 per quilòmetre. 150 grams de CO2 per quilòmetre. Aleshores, la vida útil d'un cotxe és d'uns 200.000 quilòmetres. 150 per 200.000 dona 3 milions de tonelades.
3 milions de tones, quina barbaritat.
Si vols, comprova-ho, si tens aquí un moment. A mi em dona això, eh?
Faré els números.
Que consti que jo, de matemàtiques, treia 0,5. Vull dir que em puc equivocar.
Doncs jo anava darrere teu.
Jo ho he fet
molt de lletres.
Ho he fet 30 milions de vegades amb la calculadora.
I surten els 3 milions de tones.
Sí, i a més, primer, clar, no ho vaig passar a quilos. Ho vaig deixar a grams i, clar, em donava...
Infinit.
Infinit, vamos. Aleshores, clar, perdona, 30 no. 30 dones si fas a quilos. 3 milions de tones.
3 milions de tones.
Que també en són.
Sí, ja ho has
també
dit.
També en són, 3 milions de tones. És a dir, un cotxe produeix 3 milions de tones de CO2.
Al llarg de la seva vida útil.
Exacte, imaginem-nos 3 milions de tones. És inimaginable, no és un bloc de pisos. És com anar d'aquí a Barcelona i tornar 50 vegades. Val? I aleshores, com que tenia la furgoneta carregant al Parc Àgora, el diumenge al vespre, amb la meva bicicleta elèctrica... Vaig anar al Parc Àgora a buscar la bicicleta i vaig passar pel pont dels Monjos.
A buscar la furgó.
A buscar la furgó, sí.
Has dit la bici. No. Tu anaves amb bici,
a buscar la furgó. Sí. Sí, és que a mi tot això m'altera molt.
T'altera.
Aleshores, quan arribes al pont dels Monjos, hi havia cotxes que, si miraves avall, es perdia, vamos, que estic segur que arribaven fins al Vendrell. I si miraves cap amunt, fins a Sant Sadurní, i ja perquè no es veu més. Perquè estic segur que allò arribava fins a Barcelona. Si multipliquéssim els quilòmetres des del Vendrell fins a Barcelona per la quantitat de cotxes que hi ha i els 150 grams que deixen a cada cotxe, que consti que parlem d'un cotxe d'alta gamma, d'aquests de l'etiqueta blava, que només deixa 150 grams i no estan comptant els cotxes que en deixen més i les furgonetes i tot això, que en deixen bastant més.
I els camions.
Cap la possibilitat que tot aquest volum, gran volum de CO2 que el diumenge i durant la setmana, faci desplaçar els núvols o els aparti, o de fet són gasos d'efecte hivernacle, i aleshores facin pujar la temperatura i no generi núvols, o quan venen els núvols es desfan?
Bona
cabria
pregunta.
La possibilitat?
Igual sí, no?
Jo vaig pensar, pues, jo prefereixo això que allò dels avions.
T'agrada més aquesta, la teoria conspiranoica?
Sí, perquè és meva. Però no és que sigui meva, de fet, ja es diu, no?, que els gasos de CO2... Clar, penses...
Hi ha una altra variable que em comentaves a micro tancat, que és que...
Clar, des de quan fa que
quan,
hi ha...
Quan s'ha incrementat, això?
Ja fa anys que ve la sequera, val?
Sí.
Podria mirar si la baixada de pluviometria va començar l'any 75, quan van ficar l'autopista? Es podria comprovar, això?
Segur que
segur.
Hi ha dades...
I l'increment dels cotxes, si ha incrementat la baixa de pluges. Però hi ha un moment en què es munta el pollo, que és...
31 d'agost de 2021.
S'aixequen els peatges.
S'aixequen les barreres a la P7, a la P2, a la C32 i a la C33.
I l'autopista es fot a tope. A tope.
I així ha seguit fins ara.
Ah! I des de fa del 2001, que tenim el pollastre aquest, de que no plou...
I portem 3 anys de sequera.
De sequera potent. I en augmento. I en augmento de cotxes.
Juguin i apostin.
Pa-na-na-na.
És una bona reflexió.
Ah, que sí?
Perquè en aquestes converses que deies tu, amb la veïna, a l'ascensor o amb el client, és recurrent, no?, de dir què passa aquí al Penedès, que portem 3 anys, que la pluja fuig o no arriba.
No, home, però com vols que arribi?
És com un triangle de les Bermudes, no? Penedès-Garraf, hi ha un sector
sí, per
que cotxe, no hi ha manera.
Si hi ha 3 milions de piles de CO2 aquí, des del Terra fins a l'univers, perquè aquesta pila de CO2 ha d'arribar a l'univers amb la quantitat de cotxes que hi ha.
El núvol
com vols que
de pluja no entra, no
com
arriba,
vols que entri?
Rebota.
Clar, entra per Galícia, a Galícia plou l'hòstia, va venint, i aquí ja no arriba.
Tenim com una campana, no?
No.
Que ens aïlla.
Ahir.
És bona la reflexió.
És més, un cop van fer, però això fa anys, que van fer un programa que deien que el... com es diu... que el sofre dels barcos que produeixen els barcos que arriben a Barcelona, aquell sofre arriba
els
fins a Madrid.
Els
megacruers. I els altres, és igual.
Tots
fan fum. El sofre arriba fins a Madrid. A Madrid hi ha rastres del sofre que arriba del port de Barcelona. Dels barcos! Si després fotem els 3 milions de cotxes, o no sé, els 30... Clar. Ah, col·lega. Val, entrem al tema de la jardineria.
Bona reflexió, jardiner científic.
Vale, entrem al tema de la jardineria.
Vinga, què toca?
Jo volia parlar de l'adob.
D'acord. Sí, l'últim dia vaig veure que has canviat d'adob. Sempre havies parlat molt dels pèl·lets i que ara t'estàs tirant l'adob líquid. Ho vas dir, un dia
sí, d'aquests. Sí, perquè és la manera de que t'arribi a l'arrel. Perquè què està passant amb l'adob orgànic?
Que es queda allà.
Es queda allà. Si no hi ha aigua, l'orgànic no es desfà.
No es desfà.
Val?
I com que no hi ha aigua...
Exacte.
No podem regar i no plou.
Exacte. Aleshores, tenim dos tipus d'adob. El químic i l'orgànic. Val? Aleshores, si apliquem el químic, per poc que reguis, abonaràs la planta. Si tires a l'orgànic, per poc que reguis no arribarà. Val? No arriba a desfer-se. Però bé, no per això l'hem de deixar utilitzar, perquè poc o molt es va descomposant. Val? Primer farem una introducció general de l'adob. L'adob és el conjunt de minerals que apliquem, que llancem al terra per alimentar les plantes. Aquest adob, abans a la naturalesa, es produeix sol a partir de la descomposició de la matèria orgànica, i en el cas de jardins o així, com que normalment traiem les fulles, la gent ho treu i ara sí que estem posant més mulch i tot això, i llavors no cal abonar tant. Però aleshores l'havíem d'afegir nosaltres. Hi ha tres minerals que són els més importants, que és el nitrogen, el fòsfor i el potassi. El nitrogen forma part, és el que fa la fotosíntesi, és el que utilitza la planta per fer la fotosíntesi. Necessita nitrogen, que és el que dona verd. Si volem donar verd, hem de posar nitrogen. I el fòsfor i la potassa formen part de l'estructura. Formen part de les parets cel·lulars, formen part de la fusta, diguéssim, són els que formen l'estructura, el que fa que s'aguanti l'arbre, el que... Quan el residu sec, val? Tot allò està fet a partir de fòsfor, potassa, i després, que són els macroelements, i després tenim els microelements, que els microelements, doncs, bueno, ja, doncs... ara no em sortirà. Hi ha el ferro, val? Hi ha el crom, hi ha el... com es diu ara? El magnesi, el manganès...
Me'n recordo de la taula periòdica, ara.
Sí, el que passa que, bueno, és que són minerals.
Sí, sí, clar.
Val? Aleshores, tots aquests adobs, per si sols, funcionen, però normalment molts complementen un altre. Per exemple, tindríem el nitrogen que ens dona verd, però moltes vegades, sense ferro, doncs aquest, la calç també, sense ferro, aquest nitrogen no és assimilable, val? Però bé, partint del nitrogen, el fòsfor i la potassa, quan gastem un adob químic, tot això ens ve superposat allà. És un pot que et diu, vull fer oliveres, doncs mira, tira un 12-12-24. Vull fer gespa, doncs 12-12-24, què vol dir?
Proporcions.
Proporcions, que per cada 100 grams d'adob n'hi ha 12 de nitrogen, 12 de fòsfor i 12 de potassa. I a vegades hi ha el signe més i un FE, que vol dir que, a més, porta ferro. Val? Aleshores...
La indústria t'ho posa fàcil.
Sí, clar, perquè allò són matemàtica.
El mil·límetre.
Pura. El mil·límetre, no et regalen res. Aleshores, l'adob orgànic, l'adob natural, també ara els sacs et fica les proporcions. Però normalment les proporcions que et posa són... quan et parla de nitrogen... Així com a l'adob químic, el nitrogen, quan el tires, ja és assimilable, en l'adob orgànic el nitrogen s'ha de transformar. Val? Aleshores, normalment et pot parlar de nitrogen orgànic, assimilable, i llavors et pot donar tres variants, et pot donar tres números. Un és el que és assimilable al moment i l'altre el que és assimilable a llarg plaç. Val? Per què ens agraden els orgànics i els naturals? Perquè els naturals, la descomposició i la transformació, per ser assimilable, és natural, i aleshores es fa el ritme de la natura.
Del creixement de la planta, no?
Sí, bueno, el creixement de la planta ve donat per la velocitat. Això et marca el creixement. Si tu fas gespa i tires un adob orgànic, val? La gespa estarà verda, però anirà creixent. Si tires un adob mineral, la gespa explota.
El químic.
El químic. Si tires el químic...
Es nota de seguida, no?
Bueno, tires dues setmanes segant allà com un animal. I vinga, i talla, i talla, i talla, i torna a créixer, i torna a créixer, i torna a créixer. I si no regues, es crema. Aleshores, en cas de sequera, és més recomanable tirar el mineral, ai, l'orgànic, que el mineral, perquè no cremaràs. Si ens posem una bola d'adob químic a la mà, al rato veiem que se'ns farà com una taca d'humitat i ens acabarà fent una cremada a la mà.
Sí, sí.
El terra és el mateix. A més, el mineral, com que és soluble, de seguida es perd. En canvi, l'orgànic, o el natural, es manté al terra durant molt més temps. Sí que triga més, és a dir, tu tires un mineral i els 15 dies tens allà el baile. Tens els arbres que creixen, tot es torna verd, tot de cop. En canvi, tires el natural i és una cosa...
Va fent.
que va fent.
I a vegades,
sí, i a vegades pot trigar mesos. És a dir, el que vam tirar a l'octubre doncs ens serà assimilable a la primavera. Val? Però com ho hem de fer? Perquè, clar, el problema que ens estem trobant ara és que no podem regar. I llavors tirem el que tirem...
No es desfà, no arriba a la planta.
Què vaig fer jo dijous passat? Dijous passat vaig adobar tot el que vaig poder.
Esperant la pluja que cauria divendres.
Que cauria divendres. Val, ha caigut el que ha caigut.
Poquíssim.
Però almenys la intenció hi era. I l'il·lusió també, que això és important. Val?
Adob per tant, líquid. Seguim jugant la carta de l'adob orgànic.
Jo seguiria amb l'adob orgànic i aleshores el que faria és el líquid. El líquid que vam parlar la setmana passada. Aleshores, el líquid, el que fem és el que parlàvem de quan fregàvem els plats, de quan fèiem aquestes coses, que guardàvem aigua. Jo tinc una regadora allà a costat. Ahir vaig anar a netejar una copa de vi, no hi vull posar sabó, aleshores l'omplo d'aigua i aquella aigua de netejar la copa de vi la poso dintre de la regadora. I quan surto a l'hort tinc una ampolleta de doble líquid o, per exemple, tinc purí d'ortigues, ara, que em vaig fer aquests últims 15 dies, com que ha brotat les ortigues, doncs ja estic fent purí. Doncs el líquid aquell del purí d'ortigues el barrejo amb l'aigua de regar i ho rego tot. Val? Amb aigua de cafè, amb l'aigua del vi...
Amb aquella aigua que surt gelada quan obres la dutxa, no? Si la reculls amb una galleda...
Sí, el que passa que ara vull compraré una palangana grossa. Una palangana grossa als xinos.
Jo he anat a comprar un parell de galledes.
Sí, però per fer-te la primera dutxa allà.
Ah, val.
I llavors guardar-la per quan vas al lavabo tirar la cadena, pues, una galleda allà i tirar-ho així. I aleshores, d'aquesta manera, doncs, no pujar tant el gasto. I llavors potser em puc guardar alguns litros per poder regar. De moment no els necessito, eh? De moment vaig plantar...
No estàs als 200, encara.
No, vaig plantar la setmana passada 300 cebes, 10 enciams, 20 remolatges i pèsols.
Això ho hauràs de regar?
A la regadora.
Amb la regadora.
Clar, és que si tu pares a mirar, amb 20 litros pots fer molta feina. Un litro, per un enciam és molta aigua. Has d'anar allà i tirar-ho en aquell enciam. I si tens 20 litros pots regar 20 enciams i la galleda, la regadora, amb aigües reaprofitades, l'omplau cada dos dies.
Sí, saps? Sí, ara som molt més conscients... Sí, de com condeix l'aigua.
A més, al·lucino perquè hi ha gent que et diu ui, jo això porto anys fent-ho. Porto anys. I dius, ah, sí? Vale, vale.
Gent gran, potser, no? Que havíem patit escassetat...
Sí, bueno, clar, a casa hem de posar una mica de veto, eh?
Clar.
Perquè quan els nens entren a la dutxa, allò...
És un festival, clar, perquè ells no han conegut altres temps.
A més, ho vas sentint, no? El que passa que ara el que faig és des de baix tancar l'aixeta de la calenta. Dius, 5 minuts.
I així s'acaba la dutxa ràpid, no?
I sents, papa! Què? Ah, s'ha acabat l'aigua.
Oh!
Però no vam ficar un calentador nou, sí. Però mira, ha passat això.
No acaba de tirar. No, ja m'ho miraré.
Ja trucaré allà a la botiga. No sé què passa últimament amb
això. Escolta, anem acabant. Aquest adob orgànic líquid, com l'hem de demanar? Com l'hem d'anar a comprar?
Home, n'hi ha un que és molt guai, que es diu el Terra Sop Radicular, que funciona fantàsticament. Després n'hi ha un altre, el que passa que no sé, no es ven a granel. Que aquest és de, que ve de remolatges, de com es diu, de...
I és vermell?
Com vermell?
De color vermell?
Bueno, no ho mires gaire, perquè amb l'olor aquella que fa no t'hi acostes massa.
Fas via.
Sí, ho fots allà. Sí, surt un suc marró. No, és més marró que vermell. Sí. Sí, són... Moltes vegades són d'empreses d'aquestes que generen una matèria orgànica i per fer gas metà la fermenten, i aleshores el resultat d'això és el que es podria dir el biol, o coses així. Biol perquè a vegades, quan tu fas un biodigestor, que és agafar la matèria orgànica i fermentar-la per fer matar el suc aquell, en diuen biol. I allò també serveix.
I el reaprofiten com adob, per exemple.
Sí, sí. Sí, i a més jo penso que hem d'anar cap aquí. No, no hem d'anar. Anirem cap aquí. No hi ha més remei.
Sí o sí?
Sí, sí, evidentment.
Doncs comencem a anar-hi ja, que ens ho ha explicat el Ton Vilarrubias, i aprofitem a començar a fer aquests petits canvis. Gràcies, Ton, bona setmana.
Petits canvis, però som poderosos.
Som poderosos. Sí, que potenciem. Adéu.
Vinga, adéu.
Minut i escaig, i tanquem aquesta segona hora de la millor manera amb The Pretenders i aquest Don't Get Me Wrong.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.